Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 23 de maig de 2012. Milers de persones es van manifestar ahir a tot Catalunya contra les retallades en l'ensenyament durant una vaga convocada a tot l'Estat i en tots els nivells educatius. El Departament d'Ensenyament, però, assegura que ha seguit la vaga un 25,2% del professorat, mentre que els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i USTEC Estès eleven el suport fins al 60%. L'augment de ràtio per alumnes i l'increment d'hores lectives per als professors, principals motius de les protestes, no són admissibles en aquests moments, malgrat la difícil situació econòmica que vivim. Ens estem jugant al futur de Catalunya, que passa necessàriament per una educació de qualitat a l'escola i també a les famílies, no ho hem d'oblidar. Si els pares no troben el suport d'uns centres ben organitzats, la seva feina educativa serà incompleta i ens perjudicarà greument a tots. Esperem, doncs, que hi hagi un canvi i que, sobretot, les administracions escoltin els qui van sumar-se ahir a aquesta vaga. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Esperanza Aguirre va demanar ahir que se suspengui la final de la Copa del Rei aquest divendres i que en tot cas se celebri a porta tancada per evitar una eventual xiulada a la família reial. Entre les reaccions, el portaveu del govern català, Francesc Homs, recorda que Aguirre ha mentit amb el dèficit i que silencia tot allò que no li agrada. Tot plegat entre les crítiques gairebé unànimes a les declaracions de la presidenta madrilenya.
Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea afronten dividits la reunió informal d'avui a Brussel·les sobre com impulsar el creixement. Els eurobons centraran bona part del debat perquè França i Alemanya tenen postures oposades.
Els treballadors de ferrocarrils de la Generalitat han desconvocat la vaga prevista per avui i també per demà i divendres, després de reunir-se amb la direcció de l'empresa. Aquesta hauria estat la segona tanda de vagues impulsades arran del desacord amb el nou conveni col·lectiu.
I en esports, amb la mirada posada en la recta final definitiva de la preparació per la final de la Copa del Rei i el Vicente Calderón, aquest divendres l'últim partit de la temporada, el Barça ja s'entrena amb tots els seus disponibles a l'espera de l'alta mèdica d'Alexis i Pinto.
Milers de persones es van manifestar ahir arreu de Catalunya contra les retallades en l'ensenyament. El Departament d'Educació assegura que han seguit la vaga un 25,23% dels professors, mentre que els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i USTEC Estès ho eleven al 60%.
Milers de persones han participat al centre de Barcelona en una gran manifestació de la comunitat educativa contra les retallades en l'ensenyament. En la marxa s'hi han vist docents, també famílies amb els seus fills i alumnes dels diferents nivells educatius que protestaven contra les últimes mesures impulsades tant pel Ministeri d'Educació com pel Departament d'Ensenyament. Han destacat les moltes persones vestides amb samarretes grogues amb el lema SOS Ensenyament Públic de Qualitat. La portaveu de la Funció Pública de Comissions Obreres, Montse Ros, afirmava ahir en aquest programa que un de cada quatre nens es troba en una situació de pobresa i hi ha també un 50% d'atur juvenil.
Una és la pobresa infantil. Ahir sortia un informe, nosaltres ho hem vist a les escoles, un de cada quatre infants del país està en pobresa. I en aquest moment el govern l'únic que se li acudeix és treure les beques, fins i tot les de menjador, i regular les carmanyoles per portar a l'escola. Això no es pot suportar en un país civilitzat, i menys a Catalunya. L'altre greu problema que hauria d'estar solucionant és que tenim el 50% del jovent amb atur, molts d'ells que no poden tampoc estudiar perquè no tenen places suficients.
D'altra banda, Rosa ha destacat que cal aturar les mesures estructurals que s'aplicaran al mes de setembre i avisa que si s'implanten no tindran retorn fins aquí a 10 anys. Ros posava aquest exemple.
30 alumnes, que és molt, que és moltíssima part vols de 3 anys, posen patir moltes coses, això, entre altres coses l'aprenentatge del català, entre altres coses. Aquesta criatura, aquestes criatures continuaran a P4, P5, a primer, almenys 9 anys amb aquesta ràtio. Això és molt difícilment reversible després. El primer que hem de fer és parar les retallades estructurals. Aquestes que si es posen en marxa després, per molt que el govern canviï d'opinió o que canviï el govern, no tenen marxa enrere en molts anys.
Recordem que la vaga a l'ensenyament públic es va celebrar ahir a tot l'Estat.
Canviem de qüestió, però seguim parlant d'educació, perquè el govern català introduirà 70 hores més de matemàtiques a l'ensenyament secundari per millorar els resultats en aquesta matèria. Això es va anunciar ahir després de la reunió del Consell de Govern. I anem a l'altra notícia de portada en el matí d'aquest dimecres. És que la presidenta de la Comunitat de Madrid, recordem-ho, Esperanza Aguirre, demanava ahir que se suspengui la final de la Copa del Rei aquest divendres entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao.
Aguirre ha dit també que en tot cas se celebri a porta tancada per evitar una eventual xiulada a la família reial.
Yo tengo la convicción de que los ultrajes, en este caso al himno o a la bandera o al jefe de Estado, que son delito en el Código Penal, no se deben consentir. Y por tanto, mi opinión es que el partido se debe suspender y celebrarse luego a puerta cerrada en otro lugar. ¿Que esto va a causar mucho follón? Puede. Pero mire, a mí me parece que francamente estas cosas no se deben consentir. Entre otras cosas porque este es el campeonato de España.
I el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha descartat suspendre el partit de la final davant la possibilitat que es produeixin proclames nacionalistes. Des de Catalunya, el portaveu del govern, Francesc Homs, ha afirmat que l'executiu d'Esperanza Aguirre ha maquillat els números, ha mentit i l'han atrapat en relació amb la desviació de les xifres de dèficit que van comunicar al Ministeri d'Hisenda.
Atenció si pensàveu agafar els ferrocarrils de la Generalitat avui, perquè els treballadors d'aquesta empresa han desconvocat finalment la vaga prevista per avui mateix i també per demà i divendres.
Aquesta hauria estat la segona tanda de vagues impulsades arran del desacord amb el nou conveni col·lectiu i també com a mesura de protesta per les retallades decretades pel govern.
El líder socialista català Pere Navarro i el president d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, van coincidir ahir en una reunió que van celebrar a Barcelona que el pacte fiscal no pot ser un element de confrontació.
Tots dos líders treballen en una fórmula que permeti al PSC sumar-se a l'acord existent sobre el nou model de finançament i han fixat una nova reunió bilateral pel dia 29, el dia abans de la cimera sobre el pacte fiscal.
El govern català impulsa el pla iDigital per situar Catalunya en el top 10 de les euroregions capdavanteres en aquesta matèria.
L'objectiu del pla és que l'any 2020 Catalunya estigui entre les 10 primeres euroregions pel que fa a l'ús de les tecnologies. Hi ha diverses línies de treball per aconseguir-ho, però la més important és aprofitar la força dels esdeveniments que ja són una realitat del sector, com la del Mobile World Capital.
Els Mossos investiguen la mort violenta d'una segona dona d'edat avançada al seu domicili de Mataró.
Segons fonts dels Mossos, els indicis apunten que es tractaria d'un homicidi, tot i que cal esperar el resultat de l'autòpsia per aclarir-ne les causes. És la segona mort d'aquestes característiques en pocs dies a la capital del Maresme.
I Joaquim Maria Puyal, lingüista, comunicador i periodista de Catalunya Ràdio, degà de les transmissions esportives en català, ha estat escollit català de l'any 2011.
Puyal ha fet un crit a favor del periodisme, ha reivindicat el seu paper en una societat democràtica i ha denunciat també la situació de molts companys de professió que no poden exercir en condicions dignes.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea afronten dividits la reunió informal que es farà avui a Brussel·les sobre les maneres d'impulsar el creixement. Els eurobons centraran bona part del debat perquè França i Alemanya tenen posicions oposades.
El govern espanyol, que s'apunta als plantejaments germànics, defensarà com a prioritat recuperar l'estabilitat financera. Abans de la cimera, Rajoy visitarà Hollande a París amb l'objectiu d'obtenir el seu suport perquè el BCE prengui mesures per relaxar el deute. En principi es tracta d'una cimera de caràcter informal, però els últims esdeveniments polítics, també econòmics, fan de la trobada d'aquesta tarda a Brussel·les dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea una cita extraordinària.
Mariano Rajoy, que a més ahir va saber que les previsions de l'OCDE pronostiquen 2 anys més de recessió per a Espanya, farà escala aquest matí a París, camí de Brussel·les. El president espanyol visitarà prèviament el nou president francès François Hollande, l'home que ha posat en stand-by l'eix franco-alemany i que és més partidari de les polítiques de creixement.
Un cop siguin a Brussel·les, es preveu que Hollande pressionarà Angela Merkel perquè relaxin els plans d'austeritat i perquè accedeixi a la creació d'eurobons. El comissari d'Economia, Olli Rehn, es va mostrar ahir favorable a una mesura en aquesta línia.
Deixem els temes econòmics. El rei Joan Carles va rebre ahir al Palau de la Zarzuela el governador de Florida, Rick Scott, en una audiència pública. Es van saludar donant-se la mà, mentre, curiosament, el polític nord-americà deia al monarca en un to divertit que havia muntat en elefants, però que no els havia disparat mai.
El governador de Florida feia al·lusió amb les seves paraules al viatge del rei Joan Carles a Botswana, on es va fracturar el maluc després de participar en una cacera d'elefants. El polític també ha preguntat al rei sobre la seva lesió i com se l'havia feta, i va dir: "Vaig caure del llit a la nit", va respondre Joan Carles, "i s'hauria d'haver buscat una història millor", li ha dit Scott entre riures.
I acabem de saber que aquest divendres Josep Antoni Duran i Lleida ha estat citat per Mariano Rajoy al Palau de la Moncloa el mateix dia en què el president del govern espanyol també rebrà el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Com a principal tema hi haurà la crisi econòmica, però Duran ja ha avançat que també insistirà a parlar del pacte fiscal. El grup socialista espera que la trobada de divendres serveixi per aprofundir en els aspectes tractats a la cimera informal de Brussel·les, preparatòria del Consell Europeu de finals de juny.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. Prop de 5 milions d'egipcis estan cridats per avui i demà a les urnes per elegir per primer cop un president democràtic. Després de 3 setmanes de campanya electoral sense precedents, no s'espera que cap dels 12 candidats obtingui prou suport per evitar una segona volta prevista per mitjans de juny.
En qualsevol cas, els militars s'han compromès a cedir el poder al guanyador a finals de juny, moment que hauria de tancar 15 mesos de revolta violenta. L'exèrcit assegura que ha pres el control dels col·legis electorals egipcis i la junta militar que governa el país des de fa 15 mesos, assegura que es mantindrà neutral i ha promès també unes eleccions netes i transparents.
Vladimir Putin ja ha configurat el gabinet de la presidència sense cares noves per a la nova Rússia, amb l'objectiu d'afrontar un tercer mandat al capdavant del Kremlin.
Un dels seus homes de confiança, Sergei Ivanov, ha estat confirmat com a cap del gabinet, càrrec que exerceix des de desembre de l'any passat. Precisament l'arribada d'Ivanov, exministre de Defensa i exviceprimer ministre, aquesta direcció va ser vista ja llavors com el començament de la mudança de Putin al Kremlin. El cap de l'Estat també ha ratificat el número 2 del gabinet de la presidència, el seu antic cap de premsa, Boris Gromov, que va ser nomenat el març del 2008, poc abans que el seu dofí i successor, Dmitri Medvedev, assumís com a president de Rússia.
Les eleccions municipals parcials celebrades a Itàlia entre diumenge i ahir dilluns han donat una notícia ben curiosa i fins i tot divertida, i és que un humorista, Beppe Grillo, del moviment 5 estrelles i abanderat de l'anomenada antipolítica, serà el nou alcalde de la ciutat de Parma després de la segona volta.
El moviment antipolític de Grillo s'ha proclamat com un dels grans vencedors a la ciutat de Parma, juntament amb un centre-esquerra que guanya terreny al centre-dreta, faltat de lideratge de Silvio Berlusconi i esquitxat també per l'escàndol de corrupció de la Lliga Nord.
I el Japó ha obert al públic la torre de comunicacions més alta del món. És la Tokyo Sky Tree i ja s'ha convertit en el nou punt de referència per a la ciutat. Ha costat 640 milions d'euros, gairebé 1 milió per cada metre d'alçada.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça es va tornar a entrenar ahir amb tots els seus disponibles a l'espera de l'alta mèdica d'Alexis i Pinto, amb la mirada posada, en el terreny naturalment esportiu, en la preparació per la final de la Copa del Rei, l'últim enfrontament de la temporada. Serà aquest divendres, recordem-ho, a les 10 de la nit i amb televisió en obert a l'estadi Vicente Calderón.
Tant Alexis com Pinto es van tornar a entrenar amb el grup amb normalitat, igual que Thiago Alcántara, que dilluns va tornar als entrenaments després de superar un virus estomacal. A més de tots els disponibles, Pep Guardiola ha tornat a comptar amb diversos jugadors del filial. L'Atlètic de Bilbao ja viatjarà avui.
El Barça, d'altra banda, va presentar ahir al Museu d'Art Contemporani de Barcelona la nova samarreta per a la temporada vinent, que passa per les franges blaugrana estretes, passa de les franges blaugranes estretes, com fins ara, a una franja grana situada al mig i amb dues de blaves al costat, totes difuminades.
El segon equipament combina els colors taronja i groc i els pantalons també són grocs. El club espera vendre 2 milions de samarretes aquesta temporada.
I el Madrid ha posat punt final a totes les especulacions sobre la continuïtat de José Mourinho a la banqueta madridista.
El club ha anunciat a través de la seva pàgina web que el tècnic ha ampliat 2 anys el seu contracte fins al 30 de juny del 2016. El portuguès ha declarat que és un repte perfecte. El portuguès va arribar al Madrid l'estiu del 2010. En aquestes dues temporades, a la banqueta blanca, Mourinho ha guanyat una Lliga i una Copa del Rei.
La selecció espanyola ja és a la ciutat austríaca d'Schurns, on es concentrarà fins al dia 31. Dissabte, Espanya jugarà un amistós contra Sèrbia a la ciutat suïssa de St. Gallen, mentre que diumenge està previst que Del Bosque faci pública ja la llista definitiva per a l'Eurocopa.
El gran dubte en la convocatòria per a la cita continental era la presència de David Villa. L'asturià ja ha comunicat, però, la seva renúncia, ja que tant els metges del Barça com la Federació han recomanat al davanter asturià que el millor per a la recuperació de la lesió a la tíbia és no forçar-la amb la seva presència a la llista de Del Bosque. La resta d'internacionals blaugranes sabran la llista definitiva aquest diumenge.
I el València Bàsquet serà el rival del Barça Rigal a les semifinals pel títol de la Lliga ACB. Uns enfrontaments, el millor de 5 partits, que començaran ja demà dijous. Els valencians es van desfer ahir al Lagunaro de Guipúscoa en el tercer partit dels quarts per 75 a 67.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu quan passa 1:15. El cardenal arcabisbe de Milà, Angelo Scola, va presentar els diferents actes de la Trobada Mundial de les Famílies que se celebrarà a partir de dimecres vinent i durant 5 dies a la ciutat del nord d'Itàlia. Va ser ahir quan es va presentar aquest esdeveniment, que tindrà com a lema la família, el treball i la festa. El cardenal Scola va subratllar que la família cristiana segueix sent la principal via mestra per a les noves generacions. Segons van anunciar els organitzadors ahir mateix, es calcula que a la missa final que presidirà el papa Benet XVI hi assistiran més d'1 milió de persones i ja n'hi ha més de 300.000 inscrits. El pontífex, recordem-ho, participarà en els actes dels últims 3 dies, entre els quals es troba la vetlla de la Festa del Testimoni dissabte, dia 2, on diferents famílies explicaran les seves experiències.
El cardenal arcabisbe de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha afirmat que l'Església Catòlica pagarà l'impost de béns immobles si això ho estableix la llei. Tanmateix va recordar que si l'Església ha de pagar l'IBI, haurà de treure aquests recursos d'altres partides com la de Càritas. En aquest sentit, el president de la Conferència Episcopal Espanyola va mostrar-se respectuós amb la decisió que prengui el govern, però va recordar que aquesta exempció fiscal s'aplica només als temples i edificis de culte i que beneficia totes les confessions, incloent la jueva i la musulmana. La polèmica sobre l'IBI va néixer quan alguns ajuntaments governats pel Partit Popular van reclamar que l'Església pagués l'IBI, del qual està exempt arran de la llei de mecenatge de l'any 2002.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia allauda crítiques a Aguirre per polititzar la final de Copa. El periòdico Marea Educativa sobre la jornada de protesta a les escoles ahir. El punt avui, targeta vermella, referint-se a Esperanza Aguirre i les seves declaracions. I amb una foto d'arxiu, on curiosament es veu la presidenta de la Comunitat de Madrid xutant una pilota, titula aquest rotatiu, Espe fora de joc.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Holanda desafia el lideratge de Merkel en una cimera dividida. El Mundo Rajoy comunica a Rubalcaba que demanarà avui ajuda al Banc Central Europeu. L'ABC assalten per la força la Conselleria d'Educació de les Balears i la Razón fracassa la vaga política.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Pot ser que no estiguis pensant en comprar un televisor, però si al Corte Inglés tens un televisor LED de 40 polzades Samsung EH5000 Full HD per 46,50 euros al mes, en 12 quotes sense interessos i una targeta regal de 50 euros, oi que te l'emportes?
Me l'emporto.
100% finançament al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora es complica una mica en alguns punts. De moment no és un matí massa difícil. Sí que serveix, per exemple, a la Pota Nord hi ha hagut un accident just en enllaç amb el nus de la Trinitat d'entrada. Hi ha aturades entre Santa Coloma i el nus. I també hi ha hagut un accident de sortida, en aquest cas a l'altura de Badalona, per tant, en sentit Mataró. A la xarxa viària hi ha punts encara plens, sobretot a la B23 a Sant Joan d'Espí, més endavant d'Esplugues a la Diagonal, la C-17 a Montcada i Reixaco, la C-58 al tram de Sabadell, sentit Barcelona, Cerdanyola també en aquesta direcció, i el mateix nus de la Trinitat de sortida de Barcelona. Les dues rondes, sentit Llobregat, com cada matí plenes, però especialment la ronda litoral, que ara un tram destacable entre Gran Via i el Moll de la Fusta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? La jornada d'avui dimecres comencem una altra vegada amb molts núvols. A la meitat est de Catalunya, núvols mitjans i també de baixos per sota i també alguns núvols baixos al vessant nord del Pirineu. Creiem que tota aquesta nuvolositat ha d'anar menys i, de fet, a partir de mig matí doncs ja quedarà serè arreu. Pot quedar algun núvol baix al vessant nord. De fet, el vessant nord seria l'excepció, perquè a la Vall d'Aran i zones properes doncs també estarà mig ennuvolat o poc ennuvolat, per tant, gran domini del sol al centre de la jornada, però al final de la jornada tornaran a reaparèixer núvols baixos al vessant nord del Pirineu exclusivament. A la resta de Catalunya, com dèiem, domini de l'ambient assolellat arreu, amb el creixement d'alguna nuvolada al centre de la jornada al Pirineu o Prepirineu, però sense conseqüències, ja no esperem precipitacions. Les temperatures avui s'enfilaran arreu del país, pujaran moderadament o acusadament, és a dir, valors de 5, 6 o 7 graus més altes les màximes que no pas les d'ahir, i és que hi ha molts indrets va estar ennuvolat. Això sí, aquestes màximes baixaran lleugerament a la zona del litoral central i sud, i és que ahir va fer un vent rescalfat que les va fer pujar de valent fins a 28 graus, per exemple, a Torredembarra i a Tarragona. Per tant, el litoral i prelitoral central i sud baixaran, però la resta de Catalunya la calor serà evident al centre de la jornada. Situació marítima tranquil·la, en conjunt, marejol amb alguna àrea de maror a la Costa Brava. I sembla que de cara demà dijous el sol tornarà a imposar-se, però la novetat serà que reapareixeran algunes nuvolades amb xàfecs i tempestes de tarda al Pirineu i Prepirineu i nord de la Depressió Central. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Segurament recordareu que milers de persones van sortir als carrers de Barcelona, concretament a prop de l'Arc de Triomf aquest diumenge, per defensar els llocs de treball de les persones amb discapacitat. Treballadors, famílies afectades, entitats, representants polítics, sindicals i institucionals i altres ciutadans van intervenir en una protesta convocada pel col·lectiu d'INCAT, Discapacitat Intel·lectual de Catalunya. entre altres coses, denuncien que els pressupostos del govern espanyol, que preveuen una retallada del 56% en la partida per les polítiques actives d'ocupació, afecten els discapacitats. Avui volem parlar breument d'aquest tema amb Imma Rigau, que és psicòloga de Tallers Guinardó, una de les entitats associades a DINCAT. Senyora Imma Rigau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Els pressupostos del govern espanyol, com dèiem, preveuen aquesta retallada del 56% en les polítiques d'ocupació. Què reclama el seu col·lectiu en exigir un canvi en aquesta reducció?
Vale, bueno, primer de tot, com a presentació, el que tu has dit, nosaltres som Tallers Guinardó, una entitat associada a DINCAT, i som un centre especial de treball sense ànim de lucre que treballem a Barcelona i que comptem, doncs, amb més de 30 anys d'història i donem treball a 90 persones amb discapacitat intel·lectual. I una mica seguint la seva pregunta, el que es reclama des del col·lectiu de persones amb discapacitat doncs és la modificació dels pressupostos del govern estatal, que actualment preveuen una retallada del 56% de la partida de les polítiques actives d'ocupació. Aquesta retallada dels pressupostos no garanteix ni tan sols el mínim marcat per llei, que és garantir el 50% del salari mínim interprofessional. Doncs home, una mica veient aquest panorama, el que es demana és que no se'ns ofegui, no? Que els centres, de forma interna, ja hem anat prenent mesures i accions per adaptar-nos a la situació actual i que estem fent esforços, i esforços molt importants. Bé creant noves línies de negoci, bé fent reconversions dins els propis centres, però, d'alguna manera, l'administració ha de garantir la nostra continuïtat i també s'ha de mullar per nosaltres.
Mm-hmm. Amb aquesta...
Una mica el que volem, perdona, és que es mantingui o es garanteixi el 50% del salari mínim interprofessional, que aquests pressupostos no ho mantenen, que dintre de les persones amb discapacitat hi ha els col·lectius especials dificultats i que aquests, a part de garantir el 50%, se'ls ha de garantir el 75% del salari mínim, que es garanteixi també els programes i els recursos d'inserció a l'empresa ordinària i, per últim, que es creï ocupació, eliminant la congelació de creació de nous llocs de treball que hi ha actualment.
Mm-hmm. Amb aquesta reducció, doncs, poden perdre la feina els més de 7.000 treballadors amb discapacitats que hi ha en el centenar d'entitats sense ànim de lucre a Catalunya?
Evidentment. Si no hi ha una modificació significativa dels pressupostos plantejats actualment, moltes persones amb discapacitat poden perdre la seva feina, o bé perquè els centres hauran de tancar, o bé perquè hauran de plantejar una reducció molt significativa de la seva plantilla. I a la llarga, potser això implica fins i tot el model, no? El final del model d'integració laboral. Per tant, una mica imagines el que suposa. Totes aquestes persones que fins ara han estat contribuents passarien a dependre dels serveis assistencials, amb el cost que això suposa en tots els àmbits.
La protesta d'aquest diumenge està convocada per DINCAT, que vol dir Discapacitat Intel·lectual de Catalunya. Quina és la principal missió d'aquest col·lectiu?
Mira, el nostre col·lectiu, com bé deies, és el de les persones amb discapacitat intel·lectual i que està representat per la Federació DINCAT, que agrupa més de 300 entitats sense ànim de lucre i el que defensen són els drets i donen servei a les persones amb discapacitat, cobrint des de l'etapa infantil o cobrint totes les etapes de la seva vida, vaja. En aquest cas, nosaltres estem parlant en concret de les persones amb discapacitat intel·lectual, adultes i edat laboral que treballen en centres especials de treball. En aquest sentit, la nostra missió principal és la de creació de llocs de treball per persones amb discapacitat. I per tal d'aconseguir aquest objectiu de creació de llocs de treball, cada centre produeix serveis o productes diferents capaços de generar aquesta ocupació. Per exemple, tenim serveis de jardineria, d'hostaleria, hi ha productes lactis, o en el nostre cas concret ens hem especialitzat en la confecció de jocs educatius i puzzles. Per tant, la missió és la creació de llocs de treball i el mitjà per aconseguir aquesta ocupació pot ser molt diferent segons cada centre.
Senyora Imma Rigau, quin missatge es vol transmetre a la societat catalana amb la protesta de diumenge passat, on segons els organitzadors hi va arribar a haver-hi més de 14.000 persones a Barcelona?
El missatge que s'ha transmès i que s'ha volgut transmetre amb aquesta trobada del dia 20 de maig és que el nostre col·lectiu ha demostrat que és un col·lectiu que fa pinya, que som gent i que té la suficient força per defensar i reclamar la continuïtat dels llocs de treball de les persones amb discapacitat i que d'alguna manera no renunciarà, no es pot renunciar, no?, al que s'ha aconseguit durant 30 anys. I la voluntat de tots és continuar fent la tasca que estem fent, és mantenir tots els llocs de treball de les persones amb discapacitat i per això, d'alguna manera, s'ha dit que si ens retallen, ens abandonen. Això sí que no.
Avui hem parlat amb la psicòloga Imma Rigau, de Tallers Guinardó, una de les entitats associades a la Federació DINCAT. I què pot passar, finalment, a partir d'ara? Vostès mantenen l'esperança i confien en una solució davant aquest perill?
Evidentment que hem de confiar en el treball ben fet al llarg de la nostra història, que ens avala com a centres especials de treball, i lluitarem perquè no es tiri per la borda ni es deixi sense feina un col·lectiu tan important. A més, hem de tenir en compte una cosa, que tindrà un cost molt més elevat deixar sense feina el nostre personal que no pas modificar l'aprovació dels pressupostos presentats. No, d'alguna manera, imagini si per a qualsevol persona és important un lloc de treball, pel que significa, doncs, a nivell d'integració econòmica i social. Entenem que les persones amb dificultats d'integració, el fet de tenir un lloc de treball, encara és molt més vital. El nostre col·lectiu el que reclama és no quedar-se a casa, no vol una pensió, sinó el que vol és el dret al treball i el que vol, pues, és que se'l remuneri i que tingui un salari fruit d'aquest treball que fa.
Moltes gràcies, senyora Imma Rigau, psicòloga de Tallers Guinardó i membre del col·lectiu d'INCAT, Discapacitat Intel·lectual de Catalunya. Molt bon dia i molts ànims en la tasca de salvar aquests llocs de treball de persones amb discapacitat a Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Ignasi.
Adéu-siau.
Vinga, adéu.
Són 9:15, última hora informativa amb els titulars que ens porta la Carolina Costa i després la tertúlia.
Hola, molt bon dia. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea afronten dividits la reunió informal d'avui a Brussel·les sobre com impulsar el creixement. Els eurobons centren bona part del debat perquè França i Alemanya tenen postures oposades. Prop de 5 milions d'egipcis estan cridats avui i demà a elegir per primer cop un president democràtic després de 3 setmanes de campanya electoral sense precedents. No s'espera que cap dels 12 candidats obtingui prou suport per evitar una segona volta prevista per mitjans de juny. Aquí a Catalunya, els treballadors de ferrocarrils de la Generalitat han desconvocat la vaga prevista per avui, demà i demà passat. Aquesta hauria estat la segona tanda de vagues impulsades arran del desacord amb el nou conveni col·lectiu. I en esports, el Barça es va tornar a entrenar ahir amb tots els disponibles a l'espera de l'alta mèdica d'Alexis i Pinto, amb la mirada posada ja en la preparació per a la final d'aquest divendres de la Copa del Rei. Fins aquí les notícies, tornem a més informació a les 9.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, silenci i paraula, diàleg autèntic en l'era digital. L'Església celebra la jornada de les comunicacions socials. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del Dr. Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:15 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Dr. Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 2:15. Ara començarem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Abans us recordem que aquesta setmana Ràdio Estel regala 5 entrades dobles per assistir demà dijous. Atenció, ho tenim aquí a sobre. Demà dijous al Teatre Atrium de Viladecans, al Baix Llobregat, per veure el musical Gris. Sara, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Doncs les persones interessades han de fer la seva reserva a través de la nostra pàgina web. La recordem, www.radioestel.cat. El sorteig es farà el mateix dijous en directe en aquest mateix programa, el primer cafè, i seran les persones guanyadores avisats via e-mail, que ha de recordar, Ignasi, que es pot fer només una inscripció per persona, és a dir, participar-hi més vegades no servirà per tenir més possibilitats en aquest sorteig.
Només comptabilitzem una vegada per cada persona. El musical Gris, 5 entrades dobles per demà dijous, i demà mateix al matí farem el sorteig. La representació és demà dijous a les 9 del vespre al Teatre Atrium de Viladecans. radioestel.cat, entreu aquí i us inscriureu per entrar en el sorteig. Gràcies, Sara, fins després.
Fins després.
Saludem els qui formen part avui de la taula de la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel. Tenim d'una banda l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
I d'altra banda, l'enginyera industrial Carme Torralba. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, milers de persones es manifestaven ahir arreu de Catalunya contra les retallades en l'ensenyament durant una vaga convocada a tot l'Estat i en tots els nivells educatius. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat xifra el seguiment en un 25,23%, és a dir, un de cada quatre professors haurien seguit la vaga, segons el govern català, mentre que els sindicats convocants eleven el suport fins al 60%. Hi ha aquí dues grans qüestions, l'augment de ràtio d'alumnes per professor i per classe, millor dit, i increment d'hores lectives per als professors i mestres. Són els principals motius d'una protesta on el col·lectiu educatiu sembla que, més enllà del seguiment, té un suport social important per tot això que no ens cansarem de repetir, no? L'educació és un àmbit fonamental pel futur del país. Com veuen vostès les protestes? I també, no sé, m'agradaria que reflexionessin sobre si té sentit alguna mena de retallada en educació, si no afecta allò que és fonamental. Què en pensen?
Bueno, començo jo.
Sí, senyora Torralba, endavant.
Jo, la veritat, la primera cosa que has de dir és que estic molt indignada. O sigui, realment, amb totes les paraules, amb totes les lletres i amb majúscules, no? Per tota aquesta situació, perquè, de fet, ens ha portat tota... Jo crec que estem en una època en què s'ha arribat a un excés de... O sigui, per mi és el capitalisme ha portat ja a la part més negativa seva, no? Que aleshores hi ha gent que s'està fent molt rica, però molt i molt rica, sense cap tipus de vergonya ni de consideració, i hi ha molta gent que està patint molt per culpa d'aquesta desproporció, no? Això per una banda. Per l'altra banda, el tema de que bé, és que cada dia que obres el diari, doncs te n'enteres o t'assabentes d'una institució, d'un polític, d'una persona que s'ha estat enriquint malgrat que la seva actuació no ha estat la que havia de ser. I no es demana cap tipus de responsabilitat. O sigui, jo sempre dic que hi ha un metge que té un problema, fa una negligència, un enginyer se li cau un pont o un arquitecte a una casa, i la responsabilitat és seva. I ha de respondre per aquesta... Per ja sigui un error humà, ja sigui perquè ha fet malament els càlculs, pel que sigui. Hi ha una sèrie d'actuacions de gent que ha estat absolutament irresponsable quan ha estat al càrrec i no els hi passa absolutament res, no? I moltes vegades doncs van a casa amb una bona pensió, amb una indemnització i tal. Aleshores, què passa? Entenc que s'hagin de fer retallades, ho entenc. El que no entenc és que hi hagi tota aquesta situació que s'ha creat al voltant de quan es parla dels mercats, que estan valorant i no valorant els deutes dels països, no? I dius, a veure, qui hi ha darrere de tot això? A mi un mercat no se'm fa present físicament, no? Diu, hi ha un seguit de gent darrere d'això. Gent que probablement té uns interessos econòmics, que ja els hi va bé que el deute d'un país vagi pujant més, perquè aleshores, quan aquest s'endeuta una mica més, ha de pagar els interessos molt més alts del que havia de pagar inicialment. Aleshores, amb tota aquesta situació, al final, què està passant? Qui paga? la gent més necessitada, la gent que s'està, els joves que s'estan quedant sense feina, tots aquests col·lectius de disminuïts, ara que deien,
discapacitats intel·lectuals, en aquest cas, que són 7.000 llocs de feina.
Clar, que dius, escolta'm, però a quina situació estem arribant socialment parlant, no? Mm-hmm. Perdona que m'estic...
No, tranquil·la.
I aleshores diu, serveixen de res? És que em fa la impressió de que no serveix de res tota aquesta manifestació. Tinc la impressió de que els polítics ho passen absolutament pel forn, parlant ràpidament.
Els polítics argumenten que no poden fer altra cosa, que ho lamenten molt, en fi, són aquestes coses que
sentim. Sí, però
una
mica el que deien abans, de que la dona del César no només havia de ser jo, sinó semblar-ho. Doncs aleshores que comenci per ells també, no? Vull dir...
Abans de donar pas al senyor Marriera, no, tranquil·la, volíem saludar a Pere Micaló, delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona i director del Secretariat Interdiocesà per l'Ensenyament de la Religió Catòlica a Catalunya i les Balears. Ens acompanya via telefònica perquè la connexió amb l'estudi del Bisbat de Girona té avui unes deficiències tècniques per les quals demanem disculpes als oients, però vaja, podrem tenir igualment el senyor Micaló. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estem per Girona?
Retallades, però el que sembla...
El que passa és que aquesta retallada és, diguéssim, imprevista. Sembla més una avaria tècnica que no pas una retallada vinguda de fora.
Bé, la tècnica també falla i també hem de deixar que... que els tècnics facin la seva feina.
I tant. Aquí els nostres companys, amb tota la professionalitat, intenten resoldre-ho, a veure si és possible encara fins a les 9, però si no, doncs el sentim igualment bé, encara que la qualitat no sigui òptima. Bé, senyor Marriera, sobre el tema de les retallades, i després que parli Pere Micaló, si vol.
Bé, el tema de la manifestació d'ahir sembla que hi va haver-hi, segons les fonts, no?, i diferents respostes, no? Per alguna banda, en general, sembla que... Bueno, els sindicats, com sempre... A vegades,
parlen del 60%.
Sempre augmenten, sí. No?
El que passa és que la diferència potser és menor a altres ocasions. Que el govern català reconegui que un de cada quatre professors va secundar la vaga, sí, ja és significatiu.
Sí. El que passa que, d'alguna forma, també el govern català diu que aquesta protesta no solament és per el que ha fet o el que està fent el govern de Catalunya, sinó que també influeix les noves mesures que el govern central ha anat aplicant. No?
Unes mesures que, però, des d'aquí s'apliquen també.
Exactament.
S'assumeixen.
S'assumeixen i, d'alguna forma, s'està dient que és una mica més per aquestes mesures centrals. Però, bé, el fet és igual, no? El fet és que això s'està retallant. De totes maneres, clar, és que Espanya s'ha viscut, jo crec, d'alguna forma, si quan compares amb altres països europeus, que fins i tot molts països molt adelantats, Espanya, gràcies a Déu, s'ha tingut moltes avantatges socials. I això ens hem acostumat tots molt bé i ens ha semblat que és un dret, i evidentment és un dret, no? El que passa que tot això té un cost, eh? Tot això té un cost. I és el mateix que el tema de les autopistes, no? El tema de les autopistes, potser ens hem acostumat a que tothom té dret a anar per les autovies sense pagar, però, clar, quan la gent agafa un tren, el tren bé el paga, no? I quan agafa un metro, el paga. Clar, en canvi, aquí, el resta d'Espanya és ben acostumat que les autopistes eren totes gratuïtes, no? Bueno, escolti'm, hi ha unes carreteres que són nacionals, aquestes són les gratuïtes, i si un vol anar més ràpid, pues, escolti'm, el lògic és que ho pagui. I potser el resta d'Europa, d'Espanya, em refereixo, el resta d'Espanya, potser moltes d'aquestes autovies que el govern va fer gratuïtes, pues, potser ara... No sé tant que fer de pago.
Potser el gran problema és que fa 20-25 anys es va fer aquell famós pla d'autovies.
Exacte.
Que anul·lava les carreteres alternatives i deixava aquestes vies com a úniques.
Clar, aquí ens hem acostumat que tot és gratuït. Bueno, escolti'm, és que tot és gratuït...
Tot es paga.
Però tot té un preu i tot té un cost, no? I per tant, és clar, la gent està començant a pensar que vivíem molt bé i que no es pot viure sempre igual de bé, no? Uh-huh.
Aquest és el gran problema.
I aquesta és la qüestió, no?
Vivíem per sobre de les nostres possibilitats, clar, però clar. També és cert el que diu Carme Torralba, que s'ha d'exigir responsabilitats als qui van fer coses en el passat.
Perquè també potenciava una mica, perquè tot el tema aquest de les hipoteques que donaven els bancs i les caixes, doncs, forçaven una mica la gent a gastar-se més del que realment podien. Sí. O sigui, això ha estat una política que l'han practicat. O sigui, sí.
El gran màrqueting ha sigut brutal, no?, en aquests últims anys, i la gent, desgraciadament, a vegades la gent amb menys formació és la que cau cau més fàcilment o és més fàcil de convèncer, no?, amb aquest tema.
Senyor Pere Micaló.
Sí, a veure, jo penso que retallis per on retallis, la gent sortirà al carrer, perquè hem barrejat el concepte d'estat del benestar, que tot és estat del benestar. Si retalles en cultura, en esport, en infraestructures, subvencions, etc. A veure, hauríem d'aclarir realment, quan diguem estat del benestar, què volem dir. Certament que hi ha dos àmbits doncs, que són especialment sensibles, que són el de la sanitat i el de l'ensenyament. Aquests dos àmbits, evidentment, una mica de retallada o molta retallada aquí, doncs, fa més mal que en altres espais, simplement perquè universalitzes més doncs, aquesta retallada. Dit això, penso que, i això d'alguna manera també ho ha dit en Josep Lluís, cal, i la Carme també, convindria acceptar quins són els límits de les nostres possibilitats. És a dir, en el cas de la vaga d'ahir, parlem d'uns augments de les ràtios, un increment d'hores lectives del professorat, entre d'altres doncs, mesures. Això, objectivament, minvarà la qualitat de l'ensenyament. Això no hi ha massa dubte, i qui ho digui que no, doncs és que no ha estat a les aules. Però ens podem permetre no fer-les, no aplicar-les, aquestes mesures? O sigui, aquesta seria la qüestió. Quina qualitat volem? Evidentment, com a usuaris, volem la màxima. Però quina qualitat podem com a país? Potser hem de fer aquesta reflexió de dir, no podem tenir tota la qualitat que voldríem, hem viscut un temps
potser per damunt de les nostres possibilitats, tot i entenent que tant la sanitat com l'ensenyament, repeteixo, doncs que són dues qüestions fonamentals, és posar les mesures per la situació que estem en aquest moment.
Hauran notat els oients una millora sobtada en la qualitat de so del senyor Pere Micaló, és perquè ja s'ha solucionat, gràcies als nostres companys tècnics de Barcelona i de Girona, aquest problema amb l'enllaç amb la capital del gironès. Algun comentari més sobre això, o afegits o discrepància, el que
no,
vulguin.
Jo l'única cosa que volia afegir és que a mi el que em sap molt greu és que surtin, després de dir tot això de que volen augmentar el nombre d'alumnes per aula i tot plegat, i que faran les retallades en ensenyament, que surtin els polítics dient que això no afectarà la qualitat de l'ensenyament. Vull dir, els estem acostumats...
No, això és una falàcia. Clar,
són falàcies.
Segur que afectarà.
Segur. Que diem, les hem d'acceptar, les acceptem. S'ha de fer retalles, s'han de fer, d'acord? Més hores. Ara, després, no ens enganyin més. Vull dir, sembla que siguem tontos, no?
Sí, per una banda, hi ha el discurs polític que probablement... Bueno, no, probablement no, que diu que no afectarà en la qualitat. Però, d'altra banda, hi ha l'altre discurs, que és més fatalista, que diu que sense aquestes hores i tot plegat, amb aquestes mesures doncs que farem un sistema educatiu doncs de tercer món i tot plegat. A veure, sí. Ni una cosa ni l'altra. Sí. Jo penso que afectarà, sí. Tant com diuen algunes opinions, home, jo penso que no. A veure, tampoc fa tants anys que a les aules teníem 45 alumnes.
I tant.
Certament, sí. No sí, és sí. La mateixa circumstància. Nosaltres, a les escoles que havíem anat, doncs, érem 40-45 persones. Tampoc hem sortit tan malament, a veure.
No, el problema jo crec que és el tema de la disciplina, per això.
Sí,
perquè avui en dia, és que clar, qualsevol noi es creu un dret a...
I qualsevol família
s'ha de fer
el que no deies abans de denunciar no només els metges, sinó també els mestres.
A vegades venen dels pares, eh?
Sí, absolutament.
Jo realment el que em quedo al·lucinat és quan, aviam, a la meva època, jo quan era petitet, doncs, esclar, si un mestre et deia qualsevol cosa, els pares ho respectaven. Però és que ara... Pobre del mestre que digui alguna cosa a un nen perquè van els pares allà i li trenquen la cara al mestre, no?
Mira,
vull dir que alguns mestres...
No cal exagerar tot, ni generalitzar.
Alguns mestres avui dia també pateixen físicament, quasi, tant, perquè dius, home...
No, quasi no.
Perquè s'han tornat les famílies molt laxes en aquest aspecte i...
Al contrari, han defensat en massa amb els fills. Jo recordo que a casa deien, si t'ha fet això és per alguna raó.
S'apoyaven en el mestre, no? I ara avui dia, doncs no. A vegades els pares també... Cuidado.
Senyor Micaló, perdoni.
Quan t'acau un nen al pati, un accident d'aquests domèstics de pati, doncs el primer que penses no és en curar el nen, és qui són els pares.
Ja.
Vull dir que això ja és una dada doncs, significativa. Ara bé, dit això, A veure, aquí, i ara potser semblarà una mica el discurs bonista de la qüestió, certament que l'acceptació dels límits als quals nosaltres podem permetre'ns l'estat aquest del benestar que ens omplim la boca, doncs és fonamental aquesta acceptació. I després, el repartiment just dels recursos, i aquí sí que és la tasca dels polítics. És a dir, esbrinar com repartim els recursos que tenim, més enllà doncs, del discurs ideològic, per dir-ho així. Aquest, jo penso que aquí està el moll de l'os. Com sabem retallar, però després, una vegada retallat, sabrem repartir el que ens queda?
Aquesta és la gran
pregunta. Aquesta és la gran qüestió. I
si serem capaços de recuperar-nos econòmicament, també?
Bueno, això ja
sí,
seria...
Però és una qüestió de salvar-nos tots plegats, de posar-hi el coll tots plegats. Sí. És a dir, no és qüestió només un fet polític, això. És un fet social de tots plegats ser-hi. I mentre, certament, que surt a nivell polític doncs, una discrepància substancial entre un discurs i l'altre, també a nivell social hi ha aquesta discrepància. I mentre no solucionem aquesta qüestió, veig molt complicat que, una vegada retallat, doncs sapiguem sortir-nos-en o puguem sortir-nos-en.
Potser vostè, senyor Micaló, que treballa en el sector de l'educació, ens podria concretar fins a on pot ser acceptable una retallada en educació i a partir de quina partida o de quina quantitat seria inacceptable, perquè ahir hi havia molta protesta contra aquestes retallades, l'augment de ràtio d'alumnes per aula i també l'augment d'hores per als professors.
A veure, hi ha uns... Esclar, els límits aquests, evidentment, jo no sóc, no tinc prou capacitat per dir quin ha de ser el límit, però sí que puc dir que podem tenir una educació de qualitat, potser no la que teníem fins ara, que fixeu-vos que l'educació que teníem fins ara també era qüestionada en molts àmbits i que havíem de millorar moltíssim i que cada any els sindicats es tiraven al carrer doncs perquè hi havia d'haver-hi més professors a les aules i més, a veure, hi ha uns límits amb les coses i jo penso que tenim un sistema educatiu que déu-n'hi-do el que ens dona, i tenim un claustre de professors en general doncs, bo, ben equipat, i parlo d'ensenyament públic i d'ensenyament concertat, bo, ben equipat i amb una formació doncs, considerable. Si mirem altres països, doncs, ens podem força equiparar, malgrat el discurs doncs, més negativista que es pugui vendre. Jo penso que és així. Ara bé, que això haurà de minvar, certament. Quin serà el límit? El que marqui l'economia, evidentment. Al capdavall tot és l'euro, El que ens marqui l'economia. Jo, les mesures aquestes d'augment de ràtios i d'augment d'hores lectives, no les veig, personalment, potser estic ben equivocat, no les veig com un augment dramàtic per treure la gent al carrer. Certament que minvarà la qualitat? Sí, certament. Que ens demana un esforç a tots els docents? És veritat, Però...
Jo el que trobo realment preocupant és una mica el dels sindicats, perquè ja, ha arribat un punt que els sindicats el que estan defensant ja és a la gent que té feina. És a dir, els que no tenen feina, els sindicats aquests no els defensen, no?
Bé, se suposa que també els
haurien de... Bàsicament sí, però com que no poden pagar la quota...
Exactament. Aleshores, ha arribat un punt en què dius, bueno, les poques persones que tenen feina, que realment doncs, encara podrien estar més o menys contentes, per dir-ho d'alguna manera, aquests són els que tenen dret a manifestar-se i que els sindicats no els apoyen, no? Aleshores dius, aviam... La funció dels sindicats, jo crec que necessiten també un replantejament molt important. Aquests últims anys han viscut una mica també sense saber massa per on van, no? Jo crec. I tenen que canviar potser una mica l'estratègia, perquè en aquests moments, dintre de la societat espanyola i catalana, Vull dir, hi ha molta més gent en situació molt més difícil. I aquesta gent, a vegades, pues, estan desemparades, jo crec.
I també hem de dir que els sindicats reclamen mesures a les administracions perquè hi hagi més feina. Per tant, en aquest sentit, encara que sigui indirectament, també defensen. Deixi'm que faci aquesta defensa dels sindicats.
Trencar una llança pels sindicats.
Això mateix. Senyora Torralba i senyor Micaló, no sé si està d'acord amb aquesta referència als sindicats, particularment als d'estudiants, en aquest cas.
Sí, a veure, jo en principi...
Els d'estudiants, vaja, els d'educadors, vull dir, els d'ensenyament, sí, volia dir. Sí,
sí, bueno, s'ha entès. Sí. A veure, jo diria que d'entre els sindicats hi ha moltes opcions, algunes més radicals, altres no tant. Dit això, cada... com ho diríem, això? Cada vegada que un col·lectiu manifesta alguna cosa, també hem de pensar que dintre del mateix col·lectiu, doncs, hi ha persones que ho pensen diferent. Vull dir que, parlant amb persones concretes de sindicats i de sindicats que fan un discurs molt radical, també estarien d'acord a mirallar-se, persones concretes, ja repeteixo, a mirallar-se amb el paper dels sindicats. Per exemple, a Alemanya, parlo només del tema d'ensenyament, jo l'altre ho desconec, però els sindicats alemanys, doncs, fan una feina i reben unes subvencions per una feina de formació impressionant. Són relativament poc reivindicatius, per així dir-ho, i, en canvi, doncs, fan una feina de formació importantíssima. Més, pràcticament l'Estat cedeix la formació al col·lectiu sindical. Llavors, entre uns sindicats purament reivindicatius i uns sindicats, doncs, que fan una feina bàsicament de formació, probablement que aquí els sindicats nostres haurien de fer un replantejament, no un sindical concret, tots els sindicats haurien de fer un replantejament, doncs, de la seva missió, de la seva tasca. Que no vull dir que no hi hagi d'haver-hi un àmbit reivindicatiu, i tant que sí, per això se varen crear els sindicats. Però avui dia, doncs, hi ha també una altra tasca a fer, tant o més important que l'anterior. I quan formes, doncs, també pots donar aquestes idees, doncs, que volen manifestar a través de la manifestació, precisament. Ahir em feia certa cosa veure canalla, molt petits, de segurament d'educació infantil, doncs, per al carrer, amb uns cartells de no les retallades. Dius, home, no sé si és el millor. Vull dir, com a imatge, treure... O sigui, que treguin estudiants, que treguin gent major d'edat, em sembla molt bé, fins i tot estudiants de secundària, bueno, molt bé. Però alumnes tan petits m'ha fet una cosa.
Bé, ens queden només 4 minuts escassos per acabar la tertúlia. Una tertúlia que avui hem compartit amb l'economista Josep Lluís Marriera, amb l'enginyer industrial Carme Torralba i amb el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló. Aquests minuts per parlar d'Esperanza Aguirre, d'aquestes declaracions d'ahir i de totes les reaccions que ha provocat. Potser molts tenim la sensació que són d'aquelles paraules, doncs, sortides de to, i que potser davant d'elles el millor és deixar-les passar i hi ha una altra cosa més important.
Sí, jo crec que hi ha coses molt més importants en aquest país, no? El que passa que dius, bé, que el president d'una comunitat es tingui que ficar en un tema...
La comunitat on se celebra la final de la Copa, recordem-ho.
Que és important per la seguretat, etcètera, etcètera, però clar, jo crec que després de el que la Comunitat de Madrid se li han trobat una sèrie de deute que tenia, que no va declarar, etcètera,
una sèrie de mentides, perquè és que al final, si parlem les coses clares...
És això, és dir, no han sigut transparents, hi ha hagut el problema també de banca, és dir, sembla que ara vulgui aquesta senyora tapar una miqueta una situació que realment negativa que tenen la Comunitat de Madrid amb un tema esportiu, sí, però, que no té res a veure.
Però voleu dir que això no és... Això és lícit dintre del camp polític? Jo penso que tapar una mancança, doncs, traient un altre tema, doncs, em sembla bé, com a estratègia
evidentment,
política.
Evidentment, la senyora Esperanza Aguirre és lliure de fer les declaracions.
Però jo crec que està fomentant és que precisament demà hi hagi més crida.
Aquest és
com més ho dius, realment.
Aquest és el tema.
Sembla que ho estigui provocant per dir, veieu aquests nacionalistes com són?
Sí que és veritat que hi ha hagut una campanya entre seguidors de Barça i l'Atlètic de Bilbao a favor de les seleccions esportives catalanes i basques, o fomentant que xiuli l'Himne d'Espanya. això ha existit abans de les declaracions d'Esperanza Aguirre, s'ha de dir tot.
Sí, però jo crec que...
En un camp de futbol pot... hi ha gent que pita
en
l'àrbit o que aplaudeixen amb un jugador, vull dir, això està dintre de la llibertat.
O poden xiular un membre de la llotja.
Exactament. I això està dintre de la llibertat dintre d'un camp de futbol, jo, mentre es vegi una agressió física, evidentment.
El que em va sobtar més de les paraules d'Esperanza Aguirre va ser la frase final. La frase final em va portar 50 anys enrere.
Esto no se puede consentir, vol dir vostè, no?
No, aquella frase, sí, també sí, aquesta, sí. Y ya verá usted como no vuelve a ocurrir. Sí. Això és dels millors discursos...
Una miqueta l'amenaça contra la llibertat d'expressió.
Evidentment, és dels millors discursos del senyor Fraga en el moment de...
La calle és mia.
La calle és mia, sí. Exactament.
Sí. Quan va dir també, esto es el campeonato de España, però vaja, sí, aquesta lògica...
Esclar, dius que acabi el seu discurs amb aquesta frase, dius, escolti, la caverna encara existeix.
Sí. Recordem, però, que hi ha hagut crítiques unànimes, fins i tot des del mateix PP i el govern espanyol. Recordem el líder del PP basc, Antonio Massa Goiti, deia que tots els aficionats al futbol suporten xiulets a tot arreu i que els seguidors del Barça i de l'Atleti de Bilbao tenen tot el dret a gaudir de la final.
Jo, no,
és que potser dintre del mateix Partit Exacte. Popular hi ha hagut algú que li ha anat molt bé aquestes declaracions per poder anar en contra de l'Esperanza Aguirre.
Sí.
La qual cosa demostra també que aquesta persona, doncs, dintre el partit, home, té el recolzament que té.
Té com una tensió latent dintre del partit, no? Esperanza Aguirre sembla que és com una veu crítica una miqueta ara, això, dormida,
dintre
perquè...
el propi partit. Sembla que hi ha posicions, és evident.
Bé, ho deixarem aquí, tot esperant naturalment, i des de Ràdio Estel ho desitgem de tot cor, que la final de la Copa del Rei sigui una festa amb pau, amb llibertat, amb respecte també,
molt
però vaja,
respecte.
Que com deia el president Santos Rosell, que els seguidors expressin el que vulguin.
I el tema de la manifestació de la Falange també és un tema preocupant, penso.
Sí, que finalment, recordem-ho, s'ha autoritzat contra el criteri del govern i de la Fiscalia de l'Estat.